es que ha habido un acuerdo y se va a poder transaccionar. Hemos presentado una transacción con otro grupo parlamentario, Podemos, que también había introducido una enmienda. Ellos retiran la suya, ellos van a retirar la suya y finalmente hemos acordado un texto entre ambos, ¿no?
És la portaveu parlamentària de Ciutadans. D'aquesta manera arribem a les 6 i 4 minuts a actualitzar amb notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Dones.
Benvingudes a Dones un dimecres més. Diumenge passat es va celebrar el Dia de la Constitució Espanyola, una Constitució que compleix ja 42 anys. Es deixava enrere en aquella època la dictadura feixista, però també els avanços de la Segona República. La transició es planteja com una etapa gris d'impàs. Alguns diuen que fou un èxit, altres que fou una etapa continuista de l'antic règim. El fet és que persones com Javier Pradera deia que calien 100 anys per recuperar-se d'una guerra civil i, de fet, fa una setmana un grup de militars jubilats planejava preparar un cop d'estat via WhatsApp. Si parlant de dones, que és el nostre tema, avui volem parlar del paper de les dones durant aquesta etapa que fou la transició, i no tan sols la transició sí, sinó també els anys previs. Per això, avui feim un petit recorregut per alguna de les fites més importants. L'any 1972, 40 dones s'agruparen en la que fou la primera assemblea clandestina de dones, una acció creada amb l'objectiu d'impulsar la lluita de les dones a través dels barris. La mallorquina Carmen Peñasco oferí que seva en una època en què el moviment associacionista estava prohibit. Rosa Bueno, juntament amb Isabel Sánchez, foren les primeres dones pioneres del moviment associatiu a les Illes i també destacades en la lluita veïnal. Fins a la mort de Franco, la lluita feminista es dugué a terme dins l'àmbit clandestí i englobada en la lluita per assolir la llibertat i la democràcia. L'any de la mort del dictador, a Madrid es feren les primeres jornades per a l'alliberament de la dona i estrenat l'any 1976, a Barcelona tindrien lloc les Jornades Catalanes de la Dona. El 15 de gener de 1976, un centenar de dones varen sortir per tot l'estat al carrer amb el lema «Mujer, lucha por tu liberación». L'acte va acabar en càrregues policials. Aquí és quan sorgeixen lemes que sumen cap a un de nosaltres. Jo també soy adulta o jo també he abortado. I tornem a Ca Nostra. Dones de Mallorca es crea l'estiu de 1976 a partir d'un grup de 30 dones de professions liberals, funcionàries i estudiants. Apareix també el col·lectiu Pelvis. El 1976, a Mallorca, el col·lectiu organitzava xerrades sobre sexualitat i cos i autoexploració. El col·lectiu va ser actiu 5 anys i van crear fins i tot programes de ràdio, Senyores i Senyores, a Ràdio Mallorca, que es convertí posteriorment en Semillas del Futuro. D'aquells anys és també publicacions com Les Cotorres Alegres del moviment feminista independent. I la primera manifestació per protestar contra els assassinats masclistes fou el 5 de febrer de 1979. Més de 200 dones coparen els carrers de Palma amb la consigna «Prou d'agressions, prou de violacions». Els col·lectius feministes de Mallorca protestaven per l'assassinat de Cornelia Magdalena Arens. El col·lectiu Pelvis, Dones Independents i el grup per l'alliment de la dona foren els encarregats de convocar aquesta manifestació. Si anem als anys 90, el 24 de maig de 1994 es crea el Lobby de Dones de Mallorca. L'objectiu del lobby era i és la vigilància i l'anàlisi de com es mouen els poders legislatius i executius pel que fa als drets de la dona. Objectiu també és pressionar per obtenir els canvis socials necessaris per aconseguir la igualtat. I ens acompanya avui a l'estudi Esperança Bosch, benvinguda.
Moltes gràcies.
Hem fet un recorregut pel que és la història mínimament, i amb humilitat, del feminisme, sobretot fent pinzellades del que és el feminisme a casa nostra. Hem donat a conèixer també la tasca que feien les pelvis, Leonor Taboada,
imprescindible, Malen, Sidrol,
que encara els tenim i que encara treballen a Dona Sana. També del lobby de Mallorca, que encara segueix actiu. Una de les fundadores, na Francisca Mas. Quines eren? Hem escoltat alguna de les reivindicacions i també alguna de les consignes. Però principalment com et situàveu les dones en aquell moment, a l'època de la transició, perquè si es parla de la transició principalment és una etapa política on totes les cares són masculines.
Les cares visibles sí, la feina ja no. Això passa sempre,
això passa.
No? Sí. A mi m'agrada molt aquest recorregut que has fet perquè demostra una vegada més que les dones hi hem estat sempre, que han tingut un paper polític i social important per dur endavant tots els canvis socials que ha significat una mica el que deia la conquesta de la democràcia a l'estat espanyol i arreu. El moviment feminista jo crec que és el moviment que ha aconseguit més canvis socials en positiu per tota la humanitat, i està molt bé recordar que aquesta tasca de canvi, de reivindicació dels drets humans, dels drets civils, de s'avançar cap a una societat més justa, no la varen liderar els homes, la varen liderar dones i homes. Uh-huh. I que moltes vegades amb aquest lideratge, és el que serien les reivindicacions típicament feministes, diguéssim, pròpiament de les dones, no sempre els homes mos varen acompanyar. Arreu de la història sempre hi ha aquell discurs de bé, primer guanyaran la democràcia i després ja parlaran dels drets de les dones, no? Uh-huh. Això és una mica de constant. I això per aquí també va passar. Però vaja, de totes maneres que quedi molt clar que les dones sempre hi han estat, que durant la transició a l'estat espanyol i a la nostra comunitat les dones eren actives, que personatges com Naleo és imprescindible i tothom l'hauria de conèixer per entendre qui som ara, no? Perquè dèiem allò que qui no coneix història està condenat a repetir-la. Llavors és molt important saber d'on venim per entendre on som.
Parlaven també de la transició i que les dones que han quedat enrere. Jo vaig llegir fa poc un llibre que era El triángulo de la transición, que ha escrit Ana Romero, i que destacava la història de tres figures, evidentment en Suárez, el rei, però també parlava de Carmen Díaz de Rivera. Que l'etiquetaven erròniament com a musa de la transición, perquè clar, si no ets política activa ets una musa.
I perquè era guapa.
I perquè era molt atractiva.
Sí,
i
no
és atractiva. Però clar, això no és atribut que la va fer ser una dona política i treballadora en quant a solides democràcies.
El seu paper, el seu mèrit fonamental era intel·ligència,
clar.
Però el que se venia era que era una dona molt atractiva, molt elegant, molt, molt ben educada, que venia de tota una història familiar que ja coneixem. Bueno, però vaja, ella tampoc no... Jo no la posaria ella la primera de la llista en quant a les dones que varen lluitar a peu de carrer. Mos han d'entendre també totes les feines, o sigui, totes les aportacions de totes les dones que varen col·laborar en el canvi són importants. Però jo crec que aquí mos toca reivindicar precisament el paper d'aquelles que varen ser més invisibles, que no varen ser reconegudes, que se varen jugar molt més, perquè penseu que les que estaven a primera línia no se jugaven tant com les dones treballadores, com les dones sindicalistes, com les dones que estaven a lloc de feines precàries que se podien jugar la feina i la llibertat, perquè durant la transició no tot va ser tan fàcil ni tot va ser tan blanca.
Me referia també a aquesta matització que no només les dones a peu de carrer estaven invisibilitzades, sinó que també dones com Carmen Díaz de Rivera, que va ser una dona que va formar part del procés de transició dins l'àmbit polític, és una dona que ha quedat totalment invisibilitzada i relegada en el paper de de
sí,
musa.
Sí, d'inspiradora, no?
Sí, d'inspiradora. Parlàvem dels drets i ara parlàveu de risc. Com te recordes tu en aquella etapa?
Jo som jo vaig néixer en el 58, per tant jo el 78 tenia 20 anys i el 75 quan va morir en Franco en tenia 17. Era l'una de l'institut Joan Alcover, juntament amb altres companyes, i ja teníem una cosa que se'n deia una cèl·lula de les joventut comunistes. Això per qui mos vulgui fusellar, perquè que sàpiga que estic, sí, mira, estic a la llista. I ho record, a veure, d'entrada ho recordes en els ulls de la joventut, que això hi fa molt, no? Érem pràcticament adolescents, però teníem una il·lusió i una... Jo què sé, teníem una sensació de que feien coses importants, de que anaven cap endavant, de que la història era nostra, no? Després varen venir desencants i varen venir totes les matitzacions en aquests sentiments tan, tan juvenils i tan esperançadors, no? Però jo ho record així, jo ho record amb por també, jo record molta por a les manifestacions, perquè donàvem molta llenya, vull dir, això no era... clar, també me feia por, jo que sé, que me detenguessin i que nostre ho sapiguéssim. El meu germà era periodista en aquell moment i també passava pena de que si jo feia qualque cosa repercutís, saps, totes aquelles històries, no? Però així i tot, van ser uns anys, per la meva biografia personal, molt enriquidors. I en què vaig conèixer i vaig fer amistats que encara mantenc i que són els tresors més importants, i que jo crec que també varen ser una mica actrius i molt espectadores dels canvis que s'estaven sorgint allà. També varen ser any de formació, i varen, jo que sé, varen llegir Simone de Beauvoir, que mos pareixia ja, en fi, venien els llibres de les feministes radicals americanes, com na Kay Millett, no? Que no tot ho enteníem, també, érem molt joves, tot això, però bueno, començàvem a sentir parlar del patriarcat i amb una formulació científica, no? Amb una...
I d'on vos arribaven les referències de na Simone de Beauvoir?
La veritat és que jo crec que mos venien d'una a l'altra, no? Una descobria una cosa, no sé, a través d'una amiga més gran, o a través de... No te sabria dir els canals que varen seguir, no? Però mos arribaven. Mos arribaven a aquestes lectures, mos arribaven notícies, no?, de lo que feia el feminisme... I la meva entrada en el feminisme va ser com a molt natural. Jo no me veig a mi mateixa sense ser-ho. En cap moment me va tocar la vareta màgica de dir, oh, ara veig clar. No, va ser un procés com a natural d'entendre que els drets de les dones han de ser els mateixos que els homes, que la vida l'havien de poder dirigir les nostres pròpies vides, que el matrimoni no era... el més important i el més sagrat, que teníem il·lusió de crear la nostra pròpia biografia i la nostra pròpia desenvolupar la nostra pròpia professió el dia de demà. Va ser d'una manera com molt natural, suposo que molt per l'esperit dels temps, no? Per l'entorn en el que vivíem.
Jo t'escolti, pens, clar, si més o manco poden fer càlculs de l'edat que tens, no ho direm per respecte.
Ah, no, reina, són temps 62, no hi ha cap dubte amb això, són 258.
Pues, més o manco, en aquest cas, me dupliques l'edat i pens, com t'imaginen de 7 o de 8 anys pensant, pues, jo vull ser lliure, pues, no vull que la meva aspiració sigui tenir que casar-me amb un home, i pens, la meva generació que encara està de construint l'amor romàntic, com devia ser per la vostra, que potser a partir dels 14-15 anys ja teníeu molt interioritzat quin era una mica la vostra...
Mira, jo això ho hem parlat moltes vegades amb amigues de les meves quintes, no? I potser ho falsejam una mica perquè... Saps què t'ho vull dir? Perquè es tenses així, no? Però jo no me record, ni a mi, ni en el nostre grup en el que ens movíem, pensant en amor romàntic. I no me record a mi mateixa pensant que la gelosia era senyal... No, jo me record reivindicativa. Per tant, en segon quins aspectes, matem que hi ha hagut un cert retrocés. I que això passa cada vegada que el moviment de les dones avança. Cada vegada que hi ha un avanç, cada vegada que hi ha una emergència, per això li deim les ones, no? Que sorgeix i se visibilitza molt, hi ha un retrocés. I, de totes maneres, les teòriques de l'amor romàntic eren aquell Millet i les dones, les radicals dels anys final dels 60-70, sí, no? Sí. Per tant, no sé, suposo que nosaltres ja llegim allò, mos pareixia tan evident que també era una altra època, també teníem unes altres prioritats, també estàvem ficades dins aquesta idea de canviar el món per fer-lo millor. Uh-huh. Bueno, jo crec que era també una mica sui dels temps.
Com recordes el dia que se va anunciar la mort d'en Franco?
La record perfectíssimament, perquè el meu germà era periodista, estava de redacció, de director, no me'n record, a l'última hora, i varen telefonar a casa nostra de les 6 del matí. I ja ho esperàvem, eh? Pobre ta meva mare, que no era una senyora molt, molt d'esquerres, però era una bellíssima persona, mon pare ja havia mort, mos va dir, el xampany el vaig a comprar jo, perquè d'això no dubtaran.
Ai. Ara,
si vos veu un altre anar a comprar xampany, tindrem un problema. I després me'n record anar a l'institut, a tenir aquell xum-xum amb les companyes, que mos diguessin que després no hi va a classe. Ho recordo un dia molt emocionant i, uh-huh. I vàrem brindar, clar que sí.
El grup de vostre de companyes feministes, vos vareu trobar en qualque moment en la dicotomia de... primer llibertat i democràcia o primer feminisme, o per vosaltres anava tot plegat? Això que comentaves al principi.
Bueno, se me mesclaven moltes coses. Jo, la meva participació, diguéssim, en la Joventut Comunista va acabar prest. Jo crec que perquè no estàvem d'acord amb lo de era allò de ruptura o què s'hi dèiem, pacte, no me'n recordo quina... Sí. I nosaltres, o jo i altres, no mos pareixia adequat creure que podríem passar la democràcia sense que hi hagués depuracions de militars, bueno, tot això, bueno. I després me vaig anar a viure a Barcelona, me vaig anar a estudiar a Barcelona, vaig anar a estudiar la carrera a Barcelona, per tant, la discussió la vaig viure més de fora, perquè ja no he tornat a militar mai a cap altre partit polític d'una manera estable, diguéssim, no? Puc. Bueno, ni estable ni no estable, no he tingut mai més una militància a un partit polític, per tant, en el meu cas no hi havia dubte. Uh-huh. En el meu cas, la meva militància era feminista d'esquerres, naturalment, d'esquerres i sense cap dubte.
Anem a fer una petita pausa i tornem en 2 minutets.
Ivetres Ràdio, a Menorca 88.6.
Ja tens al teu abast un sistema de nivells per saber quina és la situació Covid-19 de la teva illa o municipi i quines són les mesures amb les quals cuidar-te i cuidar el teu entorn. Entra a coronavirus.caib.es i descobreix com fer front a la malaltia, perquè hi ha moltes coses que sí que podem fer. I ara és més senzill fer-les bé. És una comunicació del Govern de les Illes Balears.
Ivetres Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Dones.
Benvingudes a Dones, un dimecres més. Avui parlam de la transició democràtica i del paper de les dones. Avui en dia trobam molt de moviments de dones esteses arreu de totes les illes Balears, dones de Llevant, Assemblea Antipatriarcal, Uissadois, Feministes en Acció, Col·lectiu Taranyines... i també el lobby de dones. Esperança Bosch fou una de les fundadores, però anem a donar pas ara telefònicament a Xisca Mas, l'actual presidenta del lobby de dones. Benvinguda, Xisca.
Bon dia, gràcies.
Bon dia. Ara ens comentava a l'estudi a micròfon tancat, en Esperança, que vosaltres dues sou companyes, vareu ser companyes també d'institut.
Sí, tanta sort.
també vareu formar part, també vares formar part d'aquestes cèl·lules comunistes que vos trobàveu,
sí,
d'amagades, d'aquest esperit, sí, en ebullició de les dones que lluitaven per un món millor i feminista.
Sí, van tenir també aquesta sort. Jo ho considero una bona etapa i un privilegi, és veritat. Vam aprendre moltes coses i a més, a part de l'amistat amb les persones concretes, tot el que vàrem aprendre i vàrem viure d'una altra manera per el que es passava en aquell moment.
L'any 94 es crea el Lobby de Dones. Com va ser? Com ho recordeu? Esperança també pot participar, eh? Podeu recordar. És cert que si ho feis entre les dues, qualque anècdota en sortirà. Quina edat teníeu, més o manco? 20...
Ai, calla, si són del 58...
Bueno, més o manco, 20...
No arribaven...
26.
Unes nines. És a dir...
Sí, eren joves. Eren joves.
És a dir, 40 anys, gairebé 40 anys, del Lobby de Dones de Mallorca. És tot un... Bueno, tot un repte d'avui en dia i també és un gran mèrit.
És un mèrit col·lectiu, de moltíssimes persones que durant aquests anys han anat passant, no, millor no d'una manera estable, però moltíssimes dones. I després, bueno, no sé, Xisca, si tu estàs d'acord, però jo crec que una de les nostres grans avantatges que hem tingut des dels inicis és una certa complicitat amb dones de mitjan de comunicació que mos han anat donant.
Sí, això va ser primordial.
Sí.
Sí, perquè també moltes dones de les que van començar, na Leona, Mila, moltes estaven ficades dins el tema de la comunicació dels mitjans, i el Lobby va néixer un poc en aquest sentit, no?, de tenir capacitat d'influència i de poder transmetre en els mitjans i tenir aquest poder de que mos tinguessin en compte, no?
Sí, moltes mos van trobar en aquell programa de ràdio que se deia Soll Express, que
ai,
feien
sí,
a Mila Melero a Ràdio
Melero.
Nacional. Sí,
sí.
Parlam avui de la transició. Quin varen ser les principals lluites entorn del moviment feminista?
Bé, t'ho dic, quatre coses, sí.
Sí.
A nivell, clar, lo fort en aquell moment era, clar, veníem d'una dictadura i ja hi havia hagut molt de moviment de dones. Primer va començar dins els partits que estaven a la clandestinitat, però després se va ja independitzar i va haver molta potència. I les reivindicacions que jo més me varen afectar, perquè eren del món jurídic i en aquell moment estava començant la carrera, i d'això era tot el tema de despenalitzar l'adulteri, despenalitzar els anticonceptius, lo de ser divorci, l'avortament, totes aquestes coses que eren ja altres països europeus totalment acceptades i que ja tenien més anys, i aquí les dones mos hi van incorporar molta, crec que amb molta força, perquè després les reformes aquí van venir bastant ràpid. A nivell del nostre, quan estudiàvem, que jo vaig acabar l'any 80, ja vàrem estudiar la llei de divorci i no se va aprovar fins l'any 88, però ja estudiàvem, perquè, clar, vàrem la llei que pròpiament ja grup de dones dins el món dels drets ja feia anys que reivindicaven la igualtat, la no discriminació per la dona quan se casava, que això no oblidem, que fins quan comença, quan mor el dictador, l'any 75, fins a aquell moment hi havia aquestes dues institucions que totes vàrem, que el dret estudiaven, que era l'obediència en el teu home i la llicència de meritada i de tenir el permís per tot. I això va acabar l'any 75. I després van anar aprovant totes aquestes reformes amb manco jurídiques formals.
És a dir, abans de que s'aprovés, per exemple, la llei del divorci l'any 88, ja ho estudiàveu prèviament? 81.
L'any 81. Sí, perquè jo l'any 80 vaig acabar i ja fèiem el dret civil darrer, ja hi havia projectes de la llei del divorci, perquè va costar molt. Des del principi de tot se va xerrar, ho duen en els seus programes electorals, però va ser una llei que va costar molt de temps, igual que la de l'avortament, que també se duia i no se va aprovar la primera, crec que era l'any 85, ara això és un pot de memòria.
I com feu aquesta pressió des de Mallorca? Vos vareu organitzar un grup de feministes que teníeu clar que vos volíeu dedicar en el tema legislatiu, jurídic, teníeu xarxes en Madrid, com funcionava en aquest cas?
Bé, jo com ho vull tot, no, jo no ho veig així, a nivell de, això amb esperança també com ho podem ampliar, no? Estaven dins, nosaltres a part, que estaven també dins el grup de Joventut Comunistes i mos arribaven també documents a nivell d'altres, del mateix Partit Comunista, que tenia ja un grup de dones dins el partit, que volia ser certament un poc independent, però això no, aquí estàvem en grups com... Hi havia, ara no me surt, hi havia distint grups que tots anàvem amb aquesta reivindicació. Jo no recordo els vincles, clar, evidentment m'arribaven vincles de fora, no? Però era una lluita d'aquí i ens ha esgut d'aquí que feien les concentracions, manifestacions, perquè era més... Jo ho veig com una cosa molt, molt d'aquí, de propi de Palma.
Mm-hmm. És curiós, però, tots aquells reptes que vareu poder... assolir el dret a l'avortament, el dret al divorci, han passat 40 anys i tot així tenim una justícia totalment patriarcalitzada.
Bé, és que és evident que la història està plena d'ones que van i venen, no? que a vegades davant un avanç hi ha moviments reaccionaris que l'intenten neutralitzar. A veure, com deien així, que la gran feina inicial de la transició va ser purgar totes les lleis franquistes, sí. Que això era essencial, i per tant renovar totes les noves lleis. Per això que aquelles mobilitzacions de jo també sóc adúltera, jo també he avortat, perquè de qualque manera visibilitzar, sí. I era fer pressió en aquest sentit.
Me refereix però que han passat, és a dir, han passat 40 anys i sembla que encara seguim i seguim i seguim.
Bé, això és aquella cosa que és tan difícil d'acceptar, però tan òbvia de que és així, de que els drets mai estan del tot assolits, sempre els has d'estar defensant, no? Perquè sempre poden venir pues, noves onades que te'ls vulguin discutir, i ara estem en un moment particularment greu. Jo crec que aquestes emergències de moviment d'extrema dreta neonazis són una molt mala notícia per tot, per la democràcia i per les dones. I jo crec que mos obliga a tornar a estar una mica actives en aquest sentit, no és ara... Xisca?
Sí, ben mobilitzades, perquè precisament ara se qüestionen coses que ja estaven com superades, o que la gent hi viu com un acord tàcit de lo que és la violència contra les dones, el dret a la nostra sexualitat i el nostre cos, i tot això se com qüestiona, no just se com, se qüestiona directament ja en el Parlament, no? I això és molt preocupant, i per tant és vera el que deia també Victòria de separat o judicial, precisament costa molt i ficar-se dins aquestes estructures tan estables, no? El que nosaltres sempre tenim perspectiva de gènere, que tot això, clar, anant i venim. Hi ha temporades que s'avança, però després també ens trobem en sentències que provoquen mobilitzacions perquè són intolerables des del punt de vista feminista, no? O de la dignitat de la dona.
Quins són els reptes que trobeu que heu de seguir afrontant i que haurem de seguir afrontant les futures generacions? Dins el camp educatiu, en aquest cas seria una justícia en perspectiva de gènere, dins el camp de la psicologia, o lo millor també, esperança, que sí, el teu camp.
A veure, jo crec que en aquesta quarta ona que estem vivint del feminisme, la primera de tot és que...
Tu defenses, perdó, que hi ha una quarta ona. Això és un altre debat, Xisca, que no sé si ho compartim.
Això serà un altre programa, no? Però...
El varen fer, fa... Sí. Fa un parell de... Fa, no sé si fa dos anyets, en Núria Varela. Ella deia que no en aquell moment. És qüestió de
tornar-ho
ja a revisar.
Sí.
Ara diu que sí. Sí. Mira, m'ho emocionat. L'haurem de tornar a convidar.
Bé, sí, com sigui en aquesta nova etapa, diguéssim, sí. No? A partir del moviment Me Too, a partir del moviment, sobretot molt de moviment que molts venen de les companyes d'Amèrica Llatina, i una mica amb aquest crit de basta ja en relació a la violència de gènere, però no només dins el marc de la parella o de la exparella, sinó la violència de carrer, l'assetjament sexual, totes aquestes violències que fan que les dones no puguin viure en llibertat real ni les seves vides, ni el seu deambular per les seves ciutats, ni el seu temps d'oci, no? Jo crec que això és una de les grans mobilitzacions. però a més hauran d'aprendre a estar molt alerta i poder respondre sempre en raons a tota sonada reaccionària que mos està invadint i que està qüestionant coses que el feminisme no pot permetre que se qüestioni.
Qualcun record especial que tingueu d'aquests anys de joventut i de l'època de la transició, que és la que avui abordam també?
Jo sí, tinc un record que sempre he repetit molt, que és en Leonor Taboada, quan vàrem fer l'exploració aquella de... Bé, ella va traduir el llibre...
Nuestros cuerpos, nuestras vidas.
I
ai, que no s'escolta na Leo avui, que no ha pogut venir, però...
I mos hem equivocat en sotitol.
M'ha enviat un WhatsApp de estaré presente, dic, ara encara no es cridarà.
I doncs sí, recordo molt especial, una cosa que me va afectar en el sentit que me'n recordaré sempre, perquè ella mos va participar en aquest tema com a protagonista i va ser ja una cosa molt diferent de lo que anàvem vivint fins aquell moment. El feminisme era un poc coses socials, d'això d'avançar jurídicament, però ella, clar, mos veu la part íntima, personal, del nostre cos, tenir el nostre control, i alliberem-nos un poc de la part mèdica, i això per llavors és una sorpresa, perquè, clar, una lota de 17 anys o 16, no sé si eren exactament, si ja tenies 17, ho recordaré sempre i ho porto dins els agraïments en aquesta dona, d'Anna Leo, que és molt important per tots nosaltres, perquè això ho tenim clar.
El llibre que va traduir va ser Nuestros cuerpos, nuestras vidas.
Ai,
Nuestras vidas, que és el llibre que reivindicava, sí, també.
Del col·lectiu de Boston.
Sí. Com canvia, sí. Com vos canvia el fet de posar també el focus en vosaltres mateixes? Ja no només externament, sinó també a nivell interior, de s'autocura.
Això dona una nova perspectiva que també és fonamental, perquè no només se trata de canviar el món exterior, sinó també de la nostra pròpia percepció com a dones, com a persones, el nostre cos, la nostra sexualitat, aquesta mirada interior, també compartida, perquè una de les coses que jo vaig aprendre sense saber que tenia aquest nom és el concepte de sororitat, no? Aquesta unió i aquesta bona relació entre nosaltres i aquesta... Bueno, aquesta espècie de solidaritat tàcita que tenien. També discutien, com és natural, però bueno, existien aquells lligams que tant de bo no se perdin mai dins el feminisme.
Sí, això és el que ens ha ajudat fins ara i és bàsic que se conservi. I en quant a això personal, crec que quan vam veure que el personal és polític i això estava escrit i ho vam estudiar, també va ser molt important per nosaltres, perquè era això, ja la pròpia relació que tenies amb les teves amigues, amb la teva família, amb les teves parelles, o el que sigui, com enfocaves la teva vida tot era polític. I això va ser una força molt important perquè era d'una de nosaltres, crec, i com a col·lectiu.
Francisca Mas, Xisca, moltíssimes gràcies per haver entrat avui dimecres a Dones, presidenta del Lobby de Dones. Una abraçada molt forta.
Moltes abraçades a totes dues. Adéu, si mos escolta més. Adéu.
Una abraçada. Adéu. I amb aquesta frase que deia na Xisca Mas, lo personal és polític, anem a fer una breu pausa publicitària.
Ràdio. Apollença 101.1. A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. A Ciutadella 100.9.
Dones.
Benvingudes un dimecres més a Dones, donant pas al tercer i darrer bloc d'aquest programa, avui, dia 9 de desembre. Tres dies després del dia de la Constitució, avui dimecres, amb l'estudi Esperança Bosch, volen fer una mirada retrospectiva al paper de les dones dins aquest període històric. Hem parlat també en Xisca Bosch, les dues, amb Francisca Mas, les dues companyes, fundadores del lobby de dones, activistes feministes, pioneres en el passat, als anys 70, però també al futur. Ara he fet un mix dels dos noms. I ara és hora de parlar amb Begoña San José Serran. Ella és una destacada, també feminista, dels anys 70. La seva trajectòria és destacable sobretot per ser la primera secretària de la dona del sindicat Comissions Obreres, un càrrec que va ocupar gairebé fins als anys 80, fins a principis dels anys 80. A més, va ser sotsdirectora de la dona de la Comunitat de Madrid, regidora de l'Ajuntament de Madrid i presidenta del Consell de la Dona de la Comunitat de Madrid. Un llarg currículum vinculat a la dona, a la igualtat, i que avui també volen conèixer juntament amb la seva opinió del que va ser aquella etapa. Begoña San José, bienvenida a Dones.
Bon dia.
Bon dia. No sé si m'entens, si jo parlo en català, si xerro
sí,
en català, o prefereixes català, si s'es
pregunta en català. Entender, sí. Hablar sí? No, però entender.
No te preocupis, no te preocupis. Avui fem una retrospectiva dels anys 70 i hem llançat també la primera pregunta a Esperança Bosch. Ella te coneixia, parlaven si vos coneixíeu personalment, i em deia que personalment no, però que sí que t'ha llegit. Quin trobes que va ser el paper de la dona dins la transició espanyola?
Bueno, es que el papel de la mujer en el franquismo era un papel de la mujer en casa y con la pata quebrada. Es decir, que cambiar eso para la mitad de la población de un país era un tema muy importante. Y afortunadamente no solamente era importante para los demócratas, que comprendían, ¿no?, que la mujer no podía estar encerrada, que tenía derecho a trabajar, que tenía derecho al divorcio, que tenía derechos anticonceptivos. No solamente los hombres políticos, digamos, líderes, ¿no?, entendían eso, sino que había un movimiento feminista que daba voz a las mujeres por ellas mismas. Porque fíjate que el año que murió Franco era también el Año Internacional de la Mujer, en 1975, y en España pues hubo una doble, digamos, o sea, por una parte la sección femenina mandó representación a Naciones Unidas, ¿no? Pues con su mensaje de que era eso, las mujeres amas de casa y madres, ¿no? Pero el movimiento feminista, que había bastantes organizaciones, hizo una plataforma reivindicativa común, y a lo largo de todo el año 75, desde comienzos del año, se había hecho una campaña para defender, pues eso, el derecho al empleo, la libertad de asociación, que hubiera guarderías infantiles, que, o sea, había los anticonceptivos. Había un movimiento feminista que nada más morir Franco pues celebró las primeras jornadas estas de la mujer, ¿no?, estatales, ¿no? Y eso presionó bastante, vamos, influyó bastante en la Constitución de 1978, en todo el debate de la Constitución, a pesar de que también había esto Suárez disolvió la sección femenina y a Pilar Primo de Rivera pues la quitó en el año 77, es decir, que antes de las elecciones, incluso creo de 77, pero había, por ejemplo, Belén Landaburu, que fue muy activa en todo el debate de la Constitución, era una mujer de la Falange y de la sección femenina, y cada vez que salían pues los temas de o sea, del empleo, del aborto, del divorcio, todos esos temas que iban saliendo en la Constitución, pues había las dos posturas, ¿no? Pero se sabía que el feminismo estaba muy presente, se manifestaba mucho, en fin, estaba ahí, era activo.
Aquesta consolidació, imagino que es degué iniciar els anys previs a la mort del dictador. Com es comença a generar aquesta xarxa de dones?
Pues yo creo que el 75 fue como un momento importante por aquello, ¿no? De que era el Año Internacional de la Mujer y que las organizaciones de España no querían quedarse tan fuera del Año Internacional, ¿no? Pero ya en la durante todos los años de dictadura, pues sí que había habido algunas organizaciones. Y además había lo que yo creo que es muy importante, que no es solamente el feminismo organizado, que es imprescindible, ¿no?, las organizaciones feministas, sino que había las ideas del feminismo estaban calando muchísimo. O sea, para hacerte un poco una idea, es que entre el año 70 y el 75 que murió Franco, entramos un tercio de las mujeres trabajadoras que estábamos en aquel momento, habíamos entrado en los tres o cuatro años anteriores. Había, por ejemplo, una voluntad clarísima de independencia económica a través del empleo, es decir, no tener que vivir siempre de tu padre o de tu marido. Esto es una cosa que incluso ahora sigue siendo muy importante, porque ahora también estamos en una transición, estamos en otra transición de una etapa de pre-coronavirus a una etapa post-coronavirus donde toda la economía y tal está cambiada, ¿no? Y luego también había un movimiento estudiantil en el que las mujeres eran muy activas y todas las mujeres que iban saliendo de la universidad pues no estaban dispuestas a haber estudiado 15 años para luego quedarse metidas en casa, ¿no?, sin trabajar, solamente porque tuvieran pareja o tuvieran hijos, ¿no? Entonces había cambios sociales. Y había un feminismo, digamos, de base, además de las organizaciones feministas que le daban más, digamos, forma, ¿no?, a las reivindicaciones y que a los partidos políticos les exigían que las defendieran, sino que había también esa corriente. Y en los anticonceptivos, ¿qué te voy a decir? Si es que hubo una bajada de la natalidad y entonces estaban prohibidos, ¿no?, en el franquismo durante hasta el año 78... que María Dolores Calvet y Carlota Bustelo llevaron al Parlamento la legalización y lo consiguieron, que era muy difícil, ¿eh?, porque las Cortes Constituyentes se habían propuesto no hablar nada más que de la Constitución. Y estas dos diputadas, que eran de distintos partidos, lograron que se legalizaran los anticonceptivos. Bueno, pues había eso, que había una reducción de la natalidad que no tenía más explicación que se estaban poniendo medios para tener menos hijos, ¿no? Y sin embargo, pues legalmente seguía habiendo juicios por informar sobre anticonceptivos, juicios a los centros de planificación familiar, que había pocos, pero los había. Bueno, había mujeres en la cárcel por abortar. En fin, estaba ese tema, también estaba en la sociedad. O sea, que yo creo que hubo el feminismo estuvo a la altura de un momento histórico y las mujeres ya estaban un poco, no todas, claro, como nunca, ¿no? Y además había una diferencia generacional muy importante. De hecho, la crisis tremenda que hubo del empleo, uh-huh, al poco de aquello, sí, se notó una diferencia muy grande en el comportamiento de las mujeres de más de 45 años y las de menos de 45 años, ¿no? De más de 45 admitían que se las despidiera. Había una frase, yo que era sindicalista, uh-huh, en aquella época, me acuerdo que había una frase que era nuestro caballo de batalla, ¿no?, que decían que una mujer que trabajaba le quitaba el empleo a un cabeza de familia, a un padre de familia, ¿no? Entonces, nosotras decíamos, no, una mujer que trabaja no le quita el empleo a nadie. Si se lo quitan a ella, se lo quitan a ella, si se lo quitan a un hombre, se lo quitan a un hombre, pero tan persona es la una como la otra. Tuvimos una muchísima batalla con eso, ¿no? Porque nos decían que desestabilizaba la democracia el reivindicar. Había más de un 20% de paro, ¿eh? O sea, es que hubo la crisis del petróleo, coincidió, sí, 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 con la transición democrática, la muerte de Franco y la construcción de la democracia. Y entonces pretendían que nosotros nos aguantáramos de volver otra vez a casa, a no tener trabajo, para que los padres de familia, y se hacían expedientes de regulación de empleo en empresas donde a lo mejor había un 30% de mujeres, y resulta que en el expediente de regulación de empleo el 70% eran mujeres, y decíamos, oye, esto es una discriminación, no puede ser que seamos una minoría en la plantilla y una mayoría en los que se van a la puñetera calle, ¿no? Y bueno, pues, en fin, que yo sí resumiría en que ya había, ¿no?, porque permeaba, porque España no estaba tan incomunicada de Francia, de Europa, del mundo, ¿no? O sea, iban llegando ideas del feminismo y aquí también teníamos, como quien dice, un feminismo autóctono, ¿no?, que nosotras entendíamos. Yo tenía 20 y tantos años y yo entendía que quería ser independiente económicamente. O sea, yo no quería pasar de depender de mi padre a depender de mi pareja, pero bam, yo y millones de mujeres entendíamos eso, ¿eh?
¿Cuál crees que fue, quin trobes que va ser el principal logro d'aquella època? Parlàvem amb Natxís Camàs i des del seu punt de vista de jurista, tota la seva tasca, totes les seves energies amb el seu grup anaven molt lligades a assolir drets com el dret a l'avort, el dret a la despenalització de l'adulteri, el dret al divorci. Entenc que per la teva trajectòria potser anava més vinculada als drets laborals. Sobretot des de l'etapa més... pues des dels 73, principi de la democràcia, quin diries que va ser un dels principals logros?
Pues para mí uno de los principales logros es que el movimiento feminista se configurara como un agente político. Y era un movimiento feminista pues atomizado, como ahora también lo es. O sea, nunca ha habido una única organización o tres organizaciones, o en fin, siempre hemos sido muchas organizaciones, ¿no? En aquella época había mucha, mucha unidad. Y fíjate que en un tema tan crucial como fue el referéndum de la Constitución en diciembre del 78, dentro del feminismo hubo dos posturas. O sea, algunas organizaciones estábamos por votar sí a la Constitución y otras organizaciones defendieron o la abstención o el voto no en el referéndum de diciembre del 78, ¿no? Y a pesar de eso, las unas y las otras, en lo que sí que estábamos de acuerdo es en que la democracia, igual que Clara Campoamor, cuando defendió el voto, dijo aquella frase que a mí todavía me parece muy importante. Ella dijo, si la República no le da el voto a las mujeres, va a tener su abstención o su hostilidad. Pues nosotras también decíamos, en este momento, yo particularmente lo veía mucho por lo económico, reconozco, ¿eh? Porque ya percibía esto de que había muchísimo paro y que nos estaban todo el rato diciendo que las mujeres que nos aguantáramos, que nos tenían que despedir a nosotras o no contratamos a nosotras para que los hombres pudieran trabajar y tal. Ahí tuvimos las mujeres, no solamente las sindicalistas, sino muchas mujeres feministas, dijeron no podemos empezar una democracia con esa concesión. Con la concesión de que el empleo de la mujer tiene menos valor que el empleo de los hombres, ¿no? En la práctica ya sabemos que incluso ahora, que han pasado 45 años, sigue pensándose, ¿no?, que un empleo de una mujer tiene menos importancia. Pero no hay color, ¿eh? No hay color. O sea, esto que yo recuerdo entonces, ahora no se hace. La discriminación directa o de echarte de un trabajo porque decían que tú, para lo único que querías el sueldo, tus propios compañeros decían que tú solamente querías el sueldo para gastártelo en trapos y que ellos, sin embargo, mantenían no sé cuántas bocas. Esto ahora ya no se dice. Entre otras cosas, hay muchísimas mujeres ahora que son el principal sostén de sus hijos y de su familia, ¿no? Pero, o sea, yo creo que fue bastante, bastante importante el introducir los derechos en general, todos los derechos de las mujeres, sin hacer concesiones ni al consenso, que el consenso, claro, era con gente que venía del franquismo. Y, por ejemplo, cuando se discutió el artículo 13 de la Constitución, todos tienen derecho a la vida o todas las personas tienen derecho a la vida, pues se sabía que se estaba hablando del aborto. Sí. Sabía que eso después iba... Pero mira, pues, al final ganaron los de la postura del todos tienen derecho a la vida y el Tribunal Constitucional, en su momento, cuando se legisló el aborto, dijo, bueno, todos son las personas, porque el sujeto de los derechos son las personas, no son los fetos. Entonces, o sea, que los que creían que ahí habían puesto ya un dique contra el derecho al aborto, pues luego no lo habían puesto. No, para mí lo importante fue eso, que las mujeres no se usaran como moneda de cambio, no nos pidieran resignación, no nos pidieran ser sufrientes para que la democracia pudiera tirar para adelante en un contexto complicado políticamente, el golpe de Estado de Tejero, no sé qué. No, logramos, creo yo, ser sujetos políticos, y gracias no solamente a que había mujeres en los partidos, en los sindicatos, sino también a que había un movimiento feminista unido, muy solidario, muy con los pies en la tierra, o sea, de hablar mucho con partidos, con personas, con organizaciones, manifestarse mucho en la calle también. Oye,
ni color, o sea, éramos muchísimas menos que las que ha habido en los 8 de marzo estos tres últimos años, pero lo suficiente para saber, para que ningún partido pudiera ignorar que ahí había un sujeto político.
¿Cómo has visto l'evolució del moviment feminista? Es una pregunta complicada, ¿eh? Pero...
Bueno, es mucho más potente ahora que entonces, ¿eh? Mucho más. Lo que pasa, bueno, pues que cada momento y cada generación tiene un poco también algunas prioridades, y que el movimiento feminista mundial, porque yo creo que el movimiento feminista entonces y ahora es un movimiento internacional, ¿no? O sea, que no es solamente lo que pasa aquí, ¿no? Yo creo que ahora el movimiento feminista es mucho más fuerte que entonces. Esto para empezar, o sea, yo estas manifestaciones que hemos tenido desde el intento de reforma de la ley de aborto de Gallardón de 2013 hasta 2020, bueno, esto sí, Clara Campoamor levantara la cabeza. Es que estaría feliz yo y vamos, ella y muchísimas mujeres que han luchado en la travesía del desierto, ¿no? Entonces es impresionante, o sea, el feminismo está mucho más fuerte. Tiene pues muchos problemas, porque ahora mismo yo creo que la salida de esta crisis tiene un parlamento más fragmentado, o sea, el panorama político es más fragmentado, ha resucitado el franquismo con un partido. Es que les oyes y dicen exactamente lo mismo que decían, ¿eh? O sea, aquellas cosas que la mujer que era portadora de los valores eternos y no sé qué, pues esto es igual, o sea, nos quieren otra vez cuando niegan la violencia de género. Claro, es que reconocer, por ejemplo, fíjate qué importante ha sido el concepto, o sea, que toda la sociedad entienda ahora que existe violencia de género. Es que antes eso se consideraba que eran como celos o cosas de así, que te querían mucho, te pegaban porque te querían mucho, ¿no? Y ahora, en cambio, pues ya esto solamente hay un partido que es minoritario que lo sigue diciendo. El resto de la sociedad y del espectro político ya reconoce que hay un problema dentro de violencia dentro de las parejas. O sea, esto, Dios mío, es importantísimo. Rompe la idea del hogar, dulce hogar, como el paraíso de la mujer, ¿no? Entonces, yo veo el feminismo, bueno, que está ahora dividido, no lo vamos a negar, pero que está muy fuerte, y luego que ha tenido una inyección de la generación que tiene ahora menos de 40 años, que esto es un seguro de vida. Si solamente estuviéramos las que estábamos entonces y sobrevivimos, pues pobre, estaría el feminismo fané y descangallado. Pero está muy empoderado por mujeres jóvenes, muchísimas mujeres jóvenes, incluso... Yo en la manifestación del 8 de marzo, no esta última, sino la anterior, tengo grabado aquí en Cibeles, cuando pasábamos por Cibeles, una chica que no era, o sea, es que tendría como 13 o 14 años, y yo le pregunté que por qué estaba ella allí, y que, bueno, de verdad, se me caían las lágrimas. Era una niña, esa no era ni siquiera una joven. Y ya tenía claro que para conseguir la igualdad tenía que estar ella con las demás mujeres. O sea, es que dije... Me parece emocionante. Estas ahora con la crisis no las vemos, porque manifestaciones que ahora no hay y tal, pero eso está ahí. O sea, no vamos a volver otra vez a aceptar ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, pues yo insisto, no vamos a volver a quedarnos en casa cuidando sin cobrar, cuidando a los niños y cuidando a las personas mayores sin cobrar. Esto... No, es una presión enorme la que tenemos, porque los cuidados van ligados al amor, y claro, si tú tienes tus padres y les quieres muchísimo, harás todo lo que puedas con tus fuerzas para que estén lo mejor posible, pero no nos pueden hacer un chantaje con eso, no pueden quitar los servicios de atención a las personas dependientes, no pueden decirnos que como nosotras no trabajamos o como con nuestro trabajo cobramos menos, pues entonces que no esté... Eso creo que no lo podemos dar por perdido, porque no está perdido todavía.
Begoña San José, muchísimas gracias. Moltes gràcies per haver participat avui dimecres a Dones. Ha estat un plaer escoltar-te.
Pues muchas gracias a vosotras y... Nada, a seguir.
A seguido. I posam punt i final avui dimecres en aquest programa 9 de desembre del 2020, a punt ja d'acabar aquest any, un any complicat. Esperança Bosch, moltíssimes gràcies per haver participat avui a Dones.
Gràcies a tu, un plaer, com sempre.
Xiscamàs, si encara ens estàs escoltant, també moltes gràcies per haver format part d'aquest programa i també per tota la lluita que vau fer en el vostre temps i que seguiu fent. I em quedo també amb una frase d'Ana Begoña que deia: por todas las mujeres que han luchado por la travesía del desierto, per totes les dones que han lluitat, i també afegeix que segueixen lluitant per la travesia del desert. Moltes gràcies, un dimecres més i fins sempre.